Bé, els dèiem al principi del programa, els deixàvem una pregunta. Quan van un comerç, el dependent o dependent inicia la conversa en català o en castellà? La setmana passada, el Consorci per la Normalització Lingüística va donar a conèixer els resultats d'un estudi que és previ a una campanya, que és una campanya que han fet a molts indrets de Catalunya. L'estudi és l'estudi Ofercat i la campanya també és la campanya Ofercat. El Consorci ha fet un treball de camp i ha analitzat l'actuació de 321 establiments comercials del municipi de Sitges durant el darrer trimestre del 2024. Llegeixo textualment, segons l'estudi, el 23% de les persones que tenen un públic en els establiments observats inicien la conversa en català. El 23% de les persones, dels dependents o dependentes, inicien la conversa en català. Allò de bon dia, què voleu, per exemple, I fins a un 63,2% continuen parlant en català quan els clients se'ls dirigeixen en aquesta llengua. En canvi, un 35% continuen en castellà, tot i que els clients hagin iniciat la conversa en català. L'estudi també recull dades sobre la llengua escrita a través de l'observació de la retolació dels establiments comercials. Aquí també hi ha dades interessants. En aquest context, pel que fa al compliment de la política lingüística, el 79% s'hi adequa pel que fa a la retolació identificativa i el 69,3% respecte a la retolació horària. I és veritat que sembla que els establiments del sector de l'alimentació compleixen més amb la normativa de la retolació identificativa en català que els establiments del sector del tèxtil i derivats, en què l'ús del català és força limitat. Què diu la llei? Bé, doncs la llei diu bàsicament, textual, que les empreses i els establiments dedicats a la venda de productes o a la prestació de serveis que desenvolupen la seva activitat a Catalunya, encara que tinguin els serveis organitzats des de fora, han d'estar en condicions de poder atendre els consumidors i consumidores en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya. I si atès, vol dir que l'establiment té l'obligació d'entendre qualsevol persona que s'expressi en les dues llengües. I, per tant, si té l'obligació d'entendre, en principi haurien de considerar que aquesta instrucció de parli'm en castellà perquè no l'entenc no s'hauria de produir. Teresa Tort, bon dia i bona hora.
Bon dia.
La Teresa
Moltes
Tort
gràcies
és
per convidar-me.
I ara només faltaria, Teresa, perquè ens sembla que és una qüestió d'aquelles que a vegades, no sé si en algun moment en genera una certa confusió quan estem en un establiment o quan estem en un restaurant, sobre què ens poden demanar, què podem exigir o què podem demanar nosaltres. La Teresa Tort és coordinadora de dinamització i assessorament del Consorci per la Normalització Lingüística, i no sé si a partir d'aquest estudi fet a Sitges, el que vivim aquí es viu més o menys a tot arreu, o el fet de ser una població turística també genera algunes consideracions afegides?
Bé, jo sóc la coordinadora de l'Alt Penedès i el Garraf, centre de normalització lingüística, i en el nostre àmbit territorial tenim estudis Ofercat i plans Ofercat a Vilafranca i a Vilanova, que n'hem fet ja n'hem tingut dues edicions. Vam fer el primer estudi Ofercat a Vilanova i a Vilafranca el 2019 i el 2024 s'ha repetit. Per tant, tenim elements de comparació de quina ha estat l'evolució en aquests 5 anys, i a Sitges és la primera vegada que es fa aquest estudi Ofercat. Uh-huh. Sitges té uns resultats pitjors pel que fa a l'oferta de català en relació als altres dos municipis de la nostra zona, segurament pel perfil de ciutat o població eminentment turística, i per tant sí que hi ha un paral·lelisme amb altres poblacions que tenen un perfil similar, no? de molta població nouvinguda i també molta població que aflueix de manera així de pas, no? I que no resideix a la ciutat i que parla moltes altres llengües.
Per contextualitzar una miqueta i perquè tothom ja d'entrada ho tingui més o menys clar, nosaltres com a consumidors, Teresa, l'únic que podem exigir, que no és poca cosa, és que no ens demanin que canviem d'idioma a l'hora d'entrar en un comerç i que ens atenguin, no?
De fet, l'àmbit El marc legal no és gaire ambiciós en aquest sentit, perquè, de fet, quan nosaltres fem formacions per als emprenedors, els diem, això és el que diu el marc legal, no? Que qualsevol consumidor té dret a usar la llengua oficial que esculli,
sí,
i que, per tant, no se li pot demanar traducció quan està utilitzant una llengua oficial, però això seria com un instint que hauria de ser molt estès en l'àmbit del comerç, no? Perquè quan entren els clients que parlen anglès o que parlen francès o que parlen qualsevol altra llengua, una persona que treballa en un establiment fa esforços per adaptar-se en aquella situació,
ja està clar.
I intentar que aquell client marxi content,
sí,
i servir-lo si pot ser.
Perquè si no perdrà la venda, està clar.
Sí, per tant, no marca gaire cosa més del que ja hauria de ser com un instint de l'activitat comercial.
D'acord, diguem-ne que exagerant-ho molt, el que no se'ns pot demanar és que canviem d'idioma.
No,
això sí que no,
no es pot demanar. De tota manera, una cosa és el marc legal i l'altra cosa és la situació que tenim real als carrers. També tenim un context de molt de creixement demogràfic globalment al país, però a Sitges més. Segurament que els percentatges són més alts, perquè això també està inclòs dins de les dades de l'estudi Ofercat. Del 2002 al 2024 hi ha hagut un augment de la població a Sitges del 203,1%.
Totalment.
I això són més de 10.000 habitants més. De 32.000, 10.000 és moltíssim.
Està clar.
I aquest augment, doncs, la meitat és de persones que són d'origen diferent, han nascut fora de Catalunya, en un 32% dels casos a l'estranger i en un 12% dels casos a la resta de l'Estat. Per tant, són persones que d'entrada no tenen el català en el seu repertori perquè abans d'arribar a viure a Sitges o a Catalunya. Per tant, hi ha una necessitat d'entrada.
Faig un parèntesi aquí que també és molt interessant, perquè òbviament aquestes dades demostren, esclar, no podem parlar pas de substitució lingüística, però sí d'una presència cada cop menor del català, perquè evidentment hi ha un major nombre de persones que pot parlar altres llengües. Però, en canvi, cada vegada que hem tingut aquí a la Laura Verdejo del Consorci per la Normalització Lingüística, ens diu que l'interès pels cursos de català és evidentíssim. Que vaja, sí, que hi ha un interès molt gran en aprendre català, i, en canvi, estem en aquest context en què resulta veritablement difícil que el català encaixi en la vida social quotidiana, no?
Sí. Bé, a veure, hi ha una necessitat evident d'aprenentatge del català, perquè són persones que arriben i que no han tingut temps de formar-se en una etapa escolar, per exemple, segurament, una part molt important d'aquestes persones, però n'hi ha moltes que venen als cursos de català per adults del Consorci per a la Normalització Lingüística, o fins i tot també dels que ofereix l'Escola d'Adults de Sitges. I de fet, això es tradueix en el fet que el 50,5% de les persones nascudes a l'estranger, a Catalunya,
sí,
poden parlar català. És a dir, són persones que no han arribat amb el català a la butxaca, però fins a la meitat de les persones nascudes a l'estranger han adquirit l'habilitat de parlar català. Hi ha una invisibilització del potencial d'ús del català.
D'acord.
Primer, i sobretot pel context de minorització històrica, no? I hi ha aquesta norma social que fa que els catalanoparlants, els catalanoparlants habituals amaguin el català moltíssimes vegades sense necessitat. I per tant, la percepció de cal que aprengui català, cal que ofereixi el català, es va diluint. Sí? I de fet, les nostres accions, les accions que hem planificat per intentar augmentar l'oferta de català en l'àmbit comercial a Sitges, a Vilanova i a Vilafranca, estan centrades en dos aspectes bàsics. Un és donar més formació a les persones que ho necessiten, i això vol dir informar-los dels nostres cursos, però també tenim un programa que es diu Comerços Aprenents, que oferim 15 sessions formatives gratuïtes in situ a les botigues que tenen personal nascut a l'estranger i que no... o nascut a l'estranger o que tenen un coneixement nul del català.
O sigui que més fàcil no el podeu posar, vaja.
Sí, el que passa és que això també ha d'anar acompanyat de la difusió dels drets lingüístics dels clients i també ha d'anar acompanyat de donar certa conscienciació per part de la població que els drets lingüístics que tenim són triar la llengua oficial que volem i, per tant, que cal activar el català sempre que sigui possible, perquè també això ajuda a crear una motivació d'aprenentatge, ajuda a crear oportunitats perquè les persones que no tenen el català dins del seu repertori lingüístic el vagin adquirint, perquè si no és un peix que es mossega la cua.
Bé, ens ho has posat molt bé, perquè no sé si té més clar el client o el consumidor, tots plegats quan anem a un establiment que podem utilitzar i que tenim tot el dret del món a utilitzar la llengua que ens vingui de gust de les llengües oficials, o si el dependent o el comerç té molt clares les obligacions d'entendre qualsevol de les dues llengües oficials i, per tant, no haver de demanar al client que la canviï.
Sí, sí, sí. De fet, hi ha previstes visites in situ. Nosaltres tenim una planificació per 5 anys, del 2025 al 2029, i tenim uns materials informatius, estem fent ja hem començat visites personalitzades als establiments per explicar-los tots els nostres serveis, per explicar-los la normativa lingüística que els afecta, és a dir, els drets i els deures, els drets dels consumidors i els deures dels establiments, i per oferir-los aquesta formació. Això seria una mica la part substancial, no? d'acostar tot el que nosaltres els podem oferir per revertir aquest desconeixement i també per incentivar aquest ús més proactiu del català.
D'acord.
Perquè, de fet, no tenim dades específiques de Sitges, del coneixement de català de Sitges encara, perquè l'última enquesta d'usos lingüístics a la població general és del 2024 i tenim dades generals de la població de Catalunya.
D'acord.
Però, en tot cas, hi ha molta més possibilitat d'usar el català que la que d'entrada es produeix.
D'acord.
No?
Clar, el Consorci, òbviament, és un ens per difondre, però suposo que no és un ens, d'alguna manera, que executi una regulació. És a dir, si algú no la tenen o sent vulnerat el seu dret, on es queixa i aquesta queixa quin recorregut pot tenir? I t'ho pregunto bàsicament per si moltes de les situacions o moltes de les circumstàncies que vivim avui també venen donades perquè hi ha poques conseqüències. Pel mal ús o per la vulneració del marc legal?
Bé, de fet, nosaltres el primer que hem fet és treballar o posar el pla de treball damunt de la taula amb promoció econòmica de l'Ajuntament i amb l'OMIC, amb l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. Hi han hagut unes campanyes informatives al sector de la restauració i del comerç. També sabem que hi ha alguns establiments que tenen qüestions sobre normativa legal que no s'ajusten al que marca la llei i aquí ja tenim previst de fer visites per oferir els nostres serveis en aquests establiments. Per tant, a través de l'OMIC es poden fer queixes.
D'acord.
Quan es vulneren drets lingüístics.
I quin recorregut acostumen a tenir, Teresa?
De fet,
dic per si el consumidor diu, mira, em queixaré i total, no servirà per res i jo necessito aquella peça de roba o em ve de gust, jo què sé.
Sí, a veure, una queixa hauria de produir-se quan hi ha una vulneració flagrant, perquè moltes vegades no és una qüestió de conflicte, és una qüestió de manteniment, és a dir, la majoria de la població no se sent còmoda en una conversa bilingüe.
D'acord.
I aleshores aquest pas és un pas que hauríem d'intentar començar a fer. Per què? Doncs perquè tenim un percentatge altíssim de persones, ara ja parlem de treballadors dels comerços o dels bars i restaurants que entenen el català i que directament els clients el que fan és parlar en castellà perquè no se senten còmodes de mantenir el català, perquè aquesta norma està molt implantada, és molt automàtica i és molt inconscient.
Sí, sí. Aleshores, vaja, va començar, diguem-ne, en aquell moment en què s'entenia que era una mena de, com ho diré això, de cortesia, fins i tot.
Cortesia, mala educació, etcètera. Té moltes etiquetes, però és absolutament perversa aquesta norma social perquè fa sentir a les persones que volen utilitzar el català que tenen moltes limitacions a utilitzar-lo i les persones que encara no el dominen no tenen l'oportunitat d'entrar-hi en contacte. És per tant, una norma molt perversa.
Deixem que us ho preguntem d'aquesta manera. Les dades de l'estudi serien diferents si molts dels clients mantinguessin el català?
Segurament augmentaria, perquè fixeu-vos que la salutació inicial es produeix en el 23% dels casos i fins a un 60%, i augmenta l'ús del català fins al 63% si la persona es manté, el client parla en català. Això és un
senyal molt identificatiu,
i és un estudi de camp. Els investigadors que fan aquest estudi ho fan a través de la pràctica. No els hi pregunten als comerciants, tu què fas si el client et parla en català? Això és un estudi que es fa, es produeix la conversa i per tant constaten si hi ha una adaptació lingüística o no.
D'acord, és a dir,
en el cas de la restauració, per exemple, l'adaptació es pot produir fins al 50%. Per tant, si d'entrada mantenim el català, això fa aflorar molt més retorn del català en aquests àmbits, no, del comerç i de la restauració. Per tant, també és una manera d'augmentar la satisfacció del client, però té una conseqüència també positiva, que és constatar la necessitat d'anar millorant el català per part dels treballadors. A partir de la constatació que això és una cosa útil i que és una cosa que té un feedback positiu. És a dir, en general, les persones que treballen de cara al públic el que busquen és acontentar els clients.
Està clar.
Sempre hi ha algú que està una miqueta rebotat o cansat. Sí. Però, en general, les persones que estan de cara al públic saben que han de seduir, que han d'agradar, que han de tenir una bona predisposició. Per tant, és important també que vegin que això passa per l'ús del català sobretot quan hi ha persones això, no? que mantenen la llengua. S'ha de fer una feina de recordar el marc legal, s'ha de fer una feina de sensibilització en el sentit d'explicar que la llengua forma part de la qualitat de servei, però també hi ha una part de conscienciació de la població que hem de insistir moltíssim a continuar explicant, perquè si no, les administracions soles no poden revertir aquest fenomen, si no hi ha una complicitat.
Anava aquí per tres conceptes, i com que la Teresa Tort també és dona de lletres, entre l'obligació del marc legal, entre la convicció personal, entre la conscienciació, suposo que malament rai si s'ha d'acabar aprenent el català a base de l'obligació, no?
Clar, la via de les queixes és important que hi sigui. Per què? Doncs perquè moltes vegades no, però algunes vegades ens podem topar amb una oposició una mica dura.
Frontal,
no?
Sí.
Sí, però això hauria de passar molt poc, en realitat, perquè això ens ho diu l'experiència, la nostra experiència diària. Mm-hmm. Les persones que mantenim el català des de fa molts anys a tot arreu i amb tothom, no tenim situacions de conflicte lingüístic. Molt poques vegades. Jo en recordo dos a la vida. Vull dir que realment hi pot haver conflicte, però es pot avançar moltíssim a partir del manteniment del català.
D'acord.
De totes maneres, la nostra feina sobretot va encarada als treballadors d'aquests establiments i als propietaris.
Ara anava per aquí.
Perquè és el que tenim també més fàcil, no? Perquè són persones que les podem localitzar i que nosaltres no podem anar al darrere dels clients a dir-los què han de fer. No?
Està clar. A veure si haurem impostat una miqueta també el conflicte i al final, si hi ha una mica de voluntat, el conflicte tampoc s'ha de produir.
Sí, de fet és conèixer les regles del joc, això és important. Pot ser que hi hagi un desconeixement important, no? Si tu aterres en un lloc, ningú t'ho explica exactament i a més no perceps una necessitat clara, doncs et pots acabar fent la idea que això és una cosa absolutament prescindible. I si ens posem en el lloc d'algú que ha fet aquest recorregut, veiem que tampoc és tan difícil haver acabat amb aquesta conclusió en un context com el que tenim ara mateix, no? De molt de creixement demogràfic i d'aquest mal costum d'amagar el català quan una persona té un aspecte d'origen estranger. És una cosa que no ajuda tampoc.
Gairebé aquell, com diríem, aquell punt de dol subconscient que ens traeix en més d'una ocasió,
sí,
no?
Sí, clar, és revertir un hàbit social, que això no és fàcil, però estem treballant en campanyes. Per exemple, ahir vam fer una roda de premsa a l'Ajuntament de Vilafranca i ara durant 4 setmanes es posarà en marxa una campanya que es diu 21 dies mantenint el català amb tothom i a tot arreu, justament en aquesta direcció. Per tant, això és necessari de fer-ho a tot arreu. A Sitges seria necessari, però a Vilafranca també. Però nosaltres ara, pel que fa al Pla Ofercat, ens centrarem sobretot a la informació del marc legal i la proposta de recursos i sobretot de formació per millorar les possibilitats d'adaptar-se a la llengua del client.
D'acord. Un apunt només ara destinat a empreses i treballadors, que és com ens comentava la Teresa Tort, on es focalitzarà també bona part de la campanya. Imaginem-nos, i ara ho exagero molt, empresari que diu, escolta'm, jo amb els treballadors prou feina tenim, ens falten hores amb tota la feina del dia a dia, no hi ha temps per això.
Sí, de fet, ara mateix les possibilitats de fer formació són múltiples. A part de del programa de comerços aprenents que us he explicat, sí, que són 15 sessions en situ, els cursos del Consorci són en modalitat presencial, semipresencial, 100% virtual, asíncrona, tenim moltíssimes modalitats, hi ha plataformes en línia.
O sigui que seria una excusa en poc recorregut, seria aquesta, no?
Bé, sí que hi ha hagut més demanda que oferta durant els últims anys, i això és una cosa certa.
Sí.
També és cert que ara el 2025 s'ha fet un pla de xoc i hem augmentat el nombre de cursos i el nombre de places a l'Alt Penedès i al Garraf també. I per tant, ara mateix tenim una capacitat d'atenció de les necessitats de formació molt més gran. En el cas de Vilanova estem oferint el doble de cursos dels que oferíem el 2024, per exemple. Per tant, hi ha moltes maneres de fer formació. El que desencadena una formació moltes vegades és la percepció de necessitat i aquí encara tenim feina.
D'acord. Una darrera qüestió, perquè hem parlat molt del català i el castellà, del tracte comercial, etc. Però no sé si també des del Consorci per la Normalització Lingüística es percep, com percep bona part de la ciutadania, que almenys en la qüestió de retolació i acrònims o noms de festes o activitats o estratègies diverses, l'anglès aterrat amb una força poderosíssima.
Sí, la qüestió de la retolació és una qüestió que ha anat una mica, ha anat a la baixa, la retolació en català. Bàsicament per dues causes, segurament. Una és aquesta globalització galopant en què ens movem, no? I que les llengües aquestes hegemòniques doncs van entrant en espais on les llengües locals tenien una certa normalitat, no? La retolació, que podria ser el cas. I després també perquè han canviat els procediments, és a dir, abans els ajuntaments donaven les llicències i hi havia com un seguiment a l'hora d'instal·lar un rètol i ara, de fa un pocs anys cap aquí, hi ha molts traspassos que es comunica però no s'ha de donar una llicència. Per tant, entre les modes que afavoreixen l'anglès o el castellà o altres llengües i que els procediments han canviat, doncs hem de fer un reset una altra vegada, no? És a dir, com fem perquè la retolació, que és obligatori que sigui almenys en català, se situï en un paràmetre de normalitat i que no reculi, no? Perquè en el cas de la retolació identificativa a Sitges estem en un 48,4% dels rètols en català, i això és francament molt per sota del que hauria de ser.
És que gairebé
hauria de ser el 100%.
Acabaríem pensant en allò que l'anglès dona un cert estatus en determinats establiments i posar, jo què sé, posar simplement cafè és poca cosa, que és el que hem llegit tota la vida, i un coffee shop doncs resulta més, jo què sé.
Sí, però això passa a nivell global, perquè
està clar, està clar.
Ara amb els noms dels programes de la tele,
exactament,
de TV3, no? Que hi ha tota una polèmica, no?
Exacte. O el Black Friday, que és a punt d'arribar, o els winter markets a tot arreu.
Sí. Està fins clar, al punt que hi ha moltes vegades que no sabem de què ens estan parlant.
Probablement. Però sí, és evident que aquest és un corrent que difícilment es pot contrapassar, o sí?
Bé, de fet, nosaltres expliquem que en sociolingüística hi ha un coneixement, no, dels fenòmens que es produeixen quan hi ha contacte de llengües, i el català és una llengua mitjana, és la 80a llengua del món per nombre de parlants, de les 6.000 que hi ha al món. I però té un contacte amb el castellà, que és una de les 4 o 5 llengües que tenen més volum de parlants del món, i per tant, i a més amb un context de protecció política i legal molt diferent del català. I per tant, el català necessita sempre activar mecanismes de normalització. Però no només el català, sinó qualsevol llengua que no sigui una llengua hegemònica, una llengua molt potent, amb molts de parlants, amb molt de suport polític, ha de tenir activades polítiques a favor del manteniment i la vitalitat d'aquella llengua. Això també els passa als holandesos amb el neerlandès, que estan preocupats per l'ús del neerlandès a la universitat, per exemple. Mm-hmm. Doncs estem en un context de globalització que els mercats són molt homogenis, com més homogenis millor, i això afavoreix l'extensió de llengües potents i el retrocés de llengües mitjanes o petites.
Està clar. Espereu proactivitat per part dels establiments a l'inici d'aquesta campanya que ara s'obre després de l'estudi?
Esperem que sí. També tenim la complicitat del Departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, que els enviarà una carta anunciant-los les nostres visites. I bé, nosaltres estem molt acostumats a incentivar l'ús del català allà on no és gaire gran, i moltes vegades el que fem és anar provant estratègies diverses. De moment tenim definit aquest pla de visitar, d'oferir, però ens anirem ajustant a la realitat.
Teresa Tor, gràcies per estar aquest matí amb nosaltres i per explicar-nos aquesta iniciativa, aquesta estratègia, que serà el primer cop que es posa en marxa a Sitges, l'estudi Ofercat i l'estratègia Ofercat, que sobretot incidirà en els establiments i, òbviament, en aquelles persones que ens atenen en el dia a dia. Gràcies de nou.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bon dia.